permiso, muy buenas tardes. Hoy es jueves, hoy toca pues sobremesa deportiva desde el Hotel Valparaíso, desde el Gypro Valparaíso Palace en Spa. Hoy nos sentamos a la mesa pues con alguien que está acostumbrado a sentarse en los banquillos, en los despachos también de los entrenadores, pero que ahora está sentado desde hace muy poquito en el asiento de la presidencia de la Federación Balear de Fútbol. Estoy hablando de Pep Sansó y con él vamos a charlar en esta próxima, en este próximo ratito, mientras compartimos ya los cafés, un menú del Hotel Valparaíso molt nadalenc ya, porque es lo que toca, una sopa de Navidad que nos encanta siempre cuando llega esta época. Captar el sabor de la Navidad es en los alimentos, y viendo cómo la gente pues ya se va reuniendo, comidas, cenas de empresa, de amigos, etcétera. Bueno, pues nos encanta ver toda esta actividad y todo este movimiento. Y nosotros aquí estamos en este refugio privilegiado para poder charlar cara a cara y en tranquilidad y en... Y aquí, pues, que no nos escucha nadie hasta ahora, pues, poder preguntar un montón de cosas al presidente de la Federación Balear. Bueno, si estás ahí, muchísimas gracias. Hasta las 4 estamos en COPE Más, con una sopita de Navidad, bacalao a la mallorquina y una tarta de chocolate con crema de naranja que ha hecho las delicias de los comensales. Pep Sansó, ¿qué tal, molt bones?
Buenas tardes.
¿Cómo va la cosa? ¿Bien?
Molt bé, molt bé.
Hemos presentado hoy la tercera división Air Europa, que viene a ser pues lo que ya conocemos como la tercera ref, pero con un naming que dicen los modernos comercial, con un nombre comercial. Yo creo que ese binomio de deporte-empresa es más necesario que nunca, ¿eh? Volar juntos, si se me permite el chiste fácil, que no es un chiste, sino que es la realidad, porque Europa lleva a los equipos.
A una gran realitat, com deies, sí. No? Lo que et segur és que ha estat un plaer, primer, per poder veure a tots els equips avui amb nosaltres, 16 equips, 16 presidents, a més de tots els jugadors en la seva equipació. I jo crec que avui s'han juntat lo que és la màxima categoria nostra, que és la tercera divisió, amb una companyia de més d'amiga que és molt important per l'esport a Balears i per futbol en especial, no? Aleshores, que la nostra tercera divisió se digui Air Europa és, jo crec que, important per nosaltres, important per futbol, i sobretot hem de veure si som capaços d'aquest mig any que ens queden de competició treure tots els rèdits que esperam i que aquest matrimoni, aquesta vinculació pugui durar molt d'anys.
I en què se traduirà de manera efectiva? Vull dir, per exemple, les camisetes dels equips duran qualque logo d'Air Europa?
No, sobretot, més que... Clar, com qui pensa que ja estem a mitja temporada, on molt de clubs ja tenen els seus sponsors, no? El que hem fet és que sigui la pròpia competició que tingui aquest nom, no? Aleshores, a partir d'aquí ja dependeix més de nosaltres a través de tot el que és la comunicació, redes socials i web, i sobretot de qui dependeix més encara de vosaltres, no? És a dir, dinant, xerràvem de grans patrocinis històrics que a vegades s'han quedat per damunt del nom del propi club, no?
Sí, sí.
Que vosaltres ens ajudeu a difondre la Lliga Aire Europa com a nom i no tercera divisió només, és el que farà que això tingui una continuïtat.
O sigui que encara tenim qualque paper a fer en el món de l'esport en mitjans de comunicació, i m'encanta sentir això del president de la federació, perquè per Luis Enrique no tenim cap paper. No, és broma, i és perquè ha sortit aquest tema en el dinar i de més. La foto xula, Luis Ángel, hoy en el golf de ¿dónde habéis ido? De
Mayoris.
De Mayoris, correcto. ¿Y qué tal la foto? ¿Cómo ha sido?
Muy chula, con todos los presidentes, equipos de esa tercera Liga Air Europa, que ya hay que decirlo.
Aprendido bien.
Ahí, hay que decirlo, ya hay que decirlo. Y realmente muy chulo todo el acto, muy, muy bien, muy bien.
Pues se ha reforzado usted bastante, ¿eh? Ha posat cap de comunicació que sempre ha hagut, però bueno, ha reforçat un bon fitxatge, ha posat cap de màrqueting, ha reforçat la parcel·la esportiva amb Vicente Engonga, José Tirado està per allà també. Ara, tot això li demanaré, s'ha reforçat molt, eh?
Home, jo crec que, per exemple, avui, si tu ara veus la foto de la presentació d'avui de tots els jugadors en la seva equipació, sense dubte podrien xerrar que és molt propi de José Tirado, no? És a dir, és una idea que ell mos ha fet veure com se crea una marca, la feina que ha fet, i aquesta incorporació jo crec que mos ajuda molt. I sense cap dubte, la gran feina que jo crec que se feia a la federació, perquè nosaltres que fem un àmbit partit, on hi havia pau en el futbol, on en general se feia bona feina, es podria dur gent que sumi, no? Especialment a àmbits que igual no hi fèiem la feina que tocava o que encara no havia estat necessari, i sobretot ens hem d'adaptar, el dia a dia, la vida moderna, tot canvia, tot evoluciona i no ens queda més remei. I és vera, com tu deies, que hem incorporat grans professionals que ens ajuden molt i que això fa pues, que la vida sigui molt més fàcil pel president.
Li demanaré per tot aquests detalls i totes aquestes persones que ara ja l'ajuden, però com a home de futbol que és i ha estat tota la vida, no puc resistir a demanar-li pel Mundial. Què li està semblant aquest Mundial? Quin balanç fa? Si se pot treure una conclusió de que els equips que en aquesta competició curta són més equips, són els que han triomfat, a part de la qualitat indudable, no?, que poden tenir com jugadors com Mbappé o Messi, etc. Però quina lectura fa d'aquest Mundial?
Bueno, jo crec que jo tinc un defecte, que és que sempre tindré una mirada d'entrenador, clar, no? Per dir, amb això no hi podré fer res. Aleshores, moltes de vegades, més que els propis jugadors, no?, moltes de vegades veus el joc. No, veus. I han de ser reals que han fet una tornada un poc enrere, perquè la majoria d'equips estan jugant amb un 5-4-1, amb un bloc baix, no? És a dir, què implica això? Implica que avui aquests equips que volen tenir la pilota les està costant molt trobar espais.
Espanya és l'exemple.
Efectivament. Les està costant molt ser capaços de superar amb facilitat, però ja t'he pogut avançar una cosa. Això és històric. La pròxima competició els equips hauran trobat solucions a això i en relativa comoditat ho superarem i tornarem a veure pues, un joc d'un 4-2 normal amb una pressió més alta. Jo crec que el joc és cíclic, no? I sense dubte, com tu deies, han agafat un moment de temporada on els equips físicament estaven millors. A final de temporada tothom arribava més junt, més quilòmetres a les cames, per lo tant la feina col·lectiva ha destacat un poc més a damunt la feina de lo que és la qualitat individual, no? Però a la fi, per sort o per desgràcia, lo normal és que les grans individualitats acompanyades d'un bon conjunt se vagin imposant, no? I jo crec que a la fi arribam en que la final arriben a lo millor d'or del millor jugador del torneig.
Sense cap dubte. Inesperada la caiguda d'Espanya, no? A mi m'ha fet mal, vull dir, crec que ha estat un cop molt fort perquè crec que hi havia talent i un molt bon equip i una bona idea de joc, però en un partit te pots trobar amb un equip defensiu que ho faci molt bé i te'n vagis cap a casa.
És a dir, després de te contesta, és a dir, no és que me'n vulgui sortir. Si era el darrer minut, passant des temps, se de Spalo va d'òrdits a la dreta...
A Saràbia, sí.
El Luis Enrique no era seleccionador i encara haguéssim estat dins el Mundial. És a dir, antes de jugar el següent partit, si aquella va posta i de dins, haguéssim xerrat de fer campió del món, eh? Dir, si aquella toca,
sí, sí,
palo i
són,
va de
que
dins,
són
no?
Detalls, me vol dir. Sí, sí.
Efectivament, no? Sí, sí. Això és el primer de tot, no? Després, és vera que Espanya, la meva opinió personal, és que, com tu deies, teníem una selecció molt bona, no? Jove, amb molt de futur, però que potser hem de jugar el nostre 100% de rendiment per poder ser una gran aspirant, no? A vegades, quan baixem un poc el llistó, ja tenim més selecció...
Perquè no tenim aquests matadors, tipus Mbappé, tipus Messi...
Efectivament, és a dir, potser avui, ni a davant ni a darrere, tenim aquella gran figura que altres moments han tingut. I després també hem de destacar que quan ho van guanyar tot, a lo millor teníem 8 o 9 jugadors entre els 3 millors del món. Avui en dia jo crec que no és així, que destaca més el conjunt, i que és vera que el seleccionador Luis Enrique havia volgut fer una idea molt clara de joc i molt clara de grup, no? Aleshores, després a vegades has de tenir aquest encert.
Aquesta mica de sort, sí.
En aquest moment no hem tingut i m'ha duit estar eliminat.
Sorprès per aquest canvi radical, no segueix en Luis Enrique, hi ha en Luis de la Fuente, no segueix en Molina, arriba en Luque, ben conegut de l'afició mallorquina. Tots aquests canvis se'ls esperava,
bueno,
o no?
Bueno, amb això, és vera que el propi seleccionador sempre havia deixat molt clar que no sabia el seu futur, no sabia si era el moment de seguir o si era el moment d'aturar. El que sí que tu veus és que Luis Enrique igual no ho veia a molt llarg plaç, no? I després, i amb això perquè també el conec i he tingut moltes conversacions amb ell, en José Molina sempre havia deixat clar a la casa que, que seria d'un període circumstancial, és a dir, que no seria un director deportiu de 20 anys, entre altres coses perquè jo crec que una de les seves màximes il·lusions i una de les ueres on ell veu el futbol és des de la posició d'entrenador. I en José li agrada ser entrenador, li fa il·lusió i jo crec que a curt plat serà un dels seus objectius. Després el futbol igual t'ha de tornar a ser director esportiu, no? Mm. Però jo crec que en José, si avui li donessis a triar entre una oferta d'entrenador i una oferta de director esportiu, triaria una d'entrenador.
No arriba tant a Qatar, no, vostè? O no?
No, és a dir, la veritat és que se va xerrar de que convidarien els presidents si arribaven més en band.
No ha donat temps.
És a dir, però bueno, no...
Havien de passar rondes.
No, i que sobretot anem a ser reals, és a dir, són molt de dies que a vegades el dia a dia d'aquí m'ho menja i no és tan fàcil per a deixar... Molta...
Estan representats per Miquel. Miquel sí que ha anat.
Ah, efectivament, no? I això ja, sense cap dubte, ja és, una, és el gran ambaixador del futbol balear.
Que, per cert, segueix a l'Espanyola, com una mica doncs, aquest acompanyament del president Rubiales. Un dia va estar aquí assegut amb nosaltres i tres dies després ja no era president de la federació. I jo me'n recordaré tota la vida, però Miquel hagués pogut dir res. No va donar cap pista, o sigui, com a jugador de cartes va ser extraordinari.
Tres dies antes vol dir que era un dia...
Què era, un dijous? Dijous com avui, no, Pep?
Un dijous, bueno, pues ja te puc dir...
Tu estaves a l'ena, sí,
fue
no?
Fue el jueves, i luego se fue a l'assemblea que...
Sábado.
Y, bueno, y 48 horas después anunció.
Yo lo supe el martes, eh?
Sí, que ja ho sabia.
Yo lo supe 48 horas antes que tú. O sea que... No te creas.
Però vol dir que en Miquel ja ho sabia. I aquí bueno. No va mostrar cap... Va donar qualque pisteta com dir... Jo ja tinc una edat, he de fer un pensament, però no...
Lo que està clar és que, a vegades, quan pensam com volen comunicar les coses, no? Clar, en Miquel, la realitat és que el seu deure era dir-ho primer als seus clubs. Aleshores, en Miquel va tenir el gran problema de que ho havia de poder dir molt poca gent, perquè la veritat és que ho van saber molt poca gent. Però és que jo te diria 4 o 5, eh? Perquè Miquel ho va anunciar a la seva junta directiva 5 minuts antes de l'assemblea.
Sí.
I després ho va dir tot. Aleshores, en Miquel què va fer, crec jo? Va triar la realitat d'anar primer als seus clubs, els que el votaven i el feien president, i després a la seva junta. A partir d'aquí, això què feia? Pues deixava el que tu dius. Com pot ser que no m'ho hagi dit jo que va venir 3 dies?
No, donar qualque pista més. No m'ha donat massa pista.
No, leerle, sí.
Elena García, muy buenas, que no te he dicho nada. Muy buenas.
Muy buenas.
I per cert, quan li comunica la renúncia i supos que ja se parla de que vostè agafi la responsabilitat, s'ho va pensar molt de temps o no?
No, bueno, tampoc te donen moltes opcions, eh? És a dir, t'ho diuen...
Era sí o sí.
T'ho diuen i la veritat és que quan t'ofereixen un càrrec tan important i tan guapo és impossible, no? Per dir que no. La veritat és que sempre va ser un honor i sobretot agrair a que no només en Miquel pensés en jo, sinó que hi va haver 5 vicepresidents que estaven davant jo, que varen firmar la renúncia perquè jo ho fos, no? És a dir, que gent que té un mèrit tremendo perquè per la llei balear l'esport les tocava a ells la opció i varen renunciar perquè
ho fos. I tenia decidit vostè que si arribava aquest moment ho faria? És a dir, perquè sempre s'havia dit, bueno, Pep Sansó és la mà dreta d'en Miquel Bestar, el dia que en Miquel Bestar, que és llei de vida, se cansi, en Pep ho agafarà, ho tenies assumit
no,
això o no?
No ho havia pensat mai. I menys ara que duia 4 anys a Madrid, no?
A l'escola d'entrenadors, no?
Sí, duguem tot aquest àmbit de formació, no? I director de l'escola d'entrenadors, i la veritat és que el cap no estava aquí, no? És a dir, jo era que seguia molt el futbol balear, però no el dia a dia d'estar dins la federació, perquè estava 4 o 5 dies a Madrid, no? Però la veritat és que quan t'ho diuen, per mi és un orgull i molt content.
Pep, bueno, yo quería darle la enhorabuena por el cargo. Quería saber, en estos meses, supongo que aún es un proceso de adaptación, ¿cuáles han sido los principales problemas que te has encontrado y qué faltaba, ¿no? ¿Qué notabas que faltaba en la federación? Lo comentabas a lo mejor un poco, habéis intentado pues, sacar ese departamento de marketing que quizás no existía, potenciar quizás la comunicación, pero ¿en qué estáis trabajando? Sobre todo, ¿qué faltaba en la federación, en todo el entramado, para ponerse un poco al día, entiendo, ¿no?
Bueno, sobre todo, Elena, sobre todo lo que más te sorprende es que el cargo de presidente es muy especial. Es decir, no es lo que yo esperaba, a pesar de que siempre había estado al lado del presidente, ¿no? Al final tienes una última palabra, una responsabilidad, y al final, más que unos grandes conocimientos, que siempre es importante, al final es aprender a ser presidente, es decir, ser capaz de entender que tienes que estar por la gente, que tienes que estar por todo, que tienes que saber comunicar, que tienes que tener empatía hacia la gente, ¿no? Y que esto es lo fundamental. Y después nosotros un poco lo que hemos intentado es ser una línea continuista, es decir, ni en ningún momento hemos pretendido que era importante el haber un giro, un cambio, un inicio de todo, ¿no? Sino una continuación y una evolución, ¿no? El día a día nos lleva a evolucionar, sin ninguna duda hoy el posicionamiento de marca, el comunicar es imprescindible en nuestro día a día. Vivimos conectados al mundo, ¿no? Y sin ninguna duda nosotros lo que teníamos que hacer era incorporarnos a esto. Un presidente, lo que más te das cuenta es que no tiene tiempo de él hacer las cosas, tiene tiempo de tener un gran equipo, ¿no?
Que las haga
y tú estar informado de las cosas, marcar un poco las líneas, y yo en esto sí que soy un privilegiado porque estoy trabajando al lado de gente muy buena.
Claro, es como el arquitecto que tiene que hacer el proyecto, seguir el desarrollo y tal, pero que no es el que va a poner el ladrillo ni remachar no sé qué. I en temes de gestió hi ha molta gent que això li costa.
És que Jordi, és que jo a lo millor en el 2018 no ho vaig saber fer això. És a dir, jo normalment aquí tot el que jo feu ho feia jo, no? I cap problema, i tu assumies la responsabilitat, feies més o menys feina, però ho feies tu. Quan vaig anar a l'Espanyola, vaig arribar volguem fer jo les coses, i quan em vaig donar compte allò era tan gran que era impossible, i vaig haver d'emplear un equip de feina. Perquè inclús com a entrenador, tu és vera que pot tenir un gran cos tècnic, però tu pots ser directe en tot, perquè tu pots dir vídeo, el més jo, això ho faig jo, no? Però aquí ja és impossible.
És impossible,
clar. És tan gran que el que has de fer...
Per exemple, quan se posa? A quina hora arriba el despatx? Ja somriures amb en Colombàs, per què? Perquè... Molt prest.
Prestat.
No s'ha fet de dia encara.
Set i mitja, vuit.
Bueno, una hora molt, molt correcta.
Set i mitja, vuit.
Té llista d'espera quan arriba? De feines o de gent o no?
Sí, és que això és un dels temes principals. A la fi, el que has d'estar és atendre a tothom, no? I si estàs passejant, a vegades no tens temps per ser propi gent teva, no? Aleshores, a la teva agenda no queda més remei que posar espais del dia per poder avançar els teus, no? Per poder planificar, però la veritat és que és molt agradable.
I com és lo de sentir a la gent del futbol? Perquè jo entenc que en Miquel, per la seva forma de ser, escoltava a tothom, i segur que tenia sempre espai per clar, si fa gestió també és difícil combinar-ho, no?, amb atendre la gent.
Sí, però jo he tingut la sort d'estar a l'Espanyola, a UEFA, equips professionals, però de veritat som un home de futbol, de carrer, del nostre, d'una persona de poble i una persona d'equips de futbol, va ser nostre, no? Aleshores, la veritat és que una de les coses molt importants és anar per tot, anar al futbol, estar... Nosaltres hem de sentir la gent de futbol. I jo crec que nosaltres és bàsic tenir contacte amb la gent, xerrar amb ells. No sempre les podrem solucionar el que necessiten, però sí les hem d'escoltar i hem de saber de veritat les seves necessitats. I jo crec que el plaer de poder anar a la gent a partit de futbol, a camp de futbol, a actes com avui, estan gent de futbol, jo crec que per res se pot considerar una obligació ni una feina. És un gust i una devoció.
No, i se nota que li agrada escoltar i mirar de cercar la solució. Li han plantejat problemes a la taula abans de futbol base i tot d'una s'ha posat a mirar com estava el tema reglamentàriament.
És que no queda més remei. És a dir, a la fi, difícilment podrem tenir la capacitat per sobretot, però sí, per aviat arreglar-ho. És a dir, el que t'he dit, no sempre podem arreglar positivament les coses que necessita tothom, però sí, escolta'ls i dona'ls solucions.
Tot continuem amb en Pep Sansó, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, i enseguida continuamos 3:25, estamos llegando a las noticias, al repaso, y vamos con todo.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado. ¿Necesita reparar el tejado o terraza? ¿Tiene problemas de filtraciones en el tejado, terraza o azotea? Le hacemos presupuesto sin compromiso. Llámenos y daremos una solución a sus goteras y humedades. 685-66-1144 o tejadospalma.com. Rápidos, profesionales y al mejor precio. Tejadospalma.com.
Celebra estas Navidades con Jubimar. Tenemos los mejores productos frescos y congelados de venta directa al público a los mejores precios en nuestra tienda del Polígono Son Castelló. Sorprende a los tuyos estas fiestas con esas recetas que solo tú sabes hacer.
El equipo de Jubimar os desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
¿Y tu luna de miel en el Caribe?
¡Oh, fantástica! Tenían un jacuzzi en la terraza de la habitación.
¿Y las playas?
Nos traían a la habitación unas bandejas enormes de frutas tropicales.
Dime lo que más te impresionó.
El vestidor y los armarios. Eran Saiton. Los armarios Saiton son una maravilla.
Saiton. Armarios y vestidores. Saiton.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Dos noticias positivas en el Mallorca. Un Mallorca que ha visto cómo regresaba Kangin Lee después del Mundial de Qatar. El surcoreano se entrenaba en la tarde de ayer, justo antes del partido último amistoso del Mallorca, antes de la vuelta a la competición. Derrota 1-2 contra el Bolonia, marcaba el gol Tino Cadevere, que sigue siendo, desde luego, fichaje de invierno más que ilusionante para la afición, porque por desgracia no ha podido jugar hasta ahora por lesión, pero en estos partidillos pues la verdad se ha mostrado muy activo, cogiendo ritmo y con bastante olfato de gol. Por lo tanto, como alternativa para Javier Aguirre puede ser más que interesante. Ayer marcaba a la salida de un córner un gran remate de cabeza en el primer palo. Derrota para los bermellones. La otra gran noticia era la vuelta, el retorno de Pablo Maffeo después de lesionarse hace un mes y medio contra el Español. Tal como ya habíamos comentado en su día y también después confirmaba el parte médico del club, se esperaba que estuviera disponible para la vuelta a la competición y así ha sido. Después del partido hablaba así el uruguayo, el lateral, Giovanni González.
Sí, sí, bueno, lamentablemente no tuvimos el resultado que queríamos, pero bueno, eso pasa a segundo plano. En este momento nos fijamos más en el funcionamiento, en agarrar minutos, ritmo para, más que nada pensando en preparar lo que se viene, que ya falta poquito, así que bueno, como decís vos, por momentos buenas sensaciones, el equipo se va.
Las sensaciones buenas para volver a la competición la próxima semana en la Copa del Rey contra el Real Unión de Irún. Y atentos, que ya eliminó al Cádiz, va a ser a un partido, ya sabemos lo que es la Copa del Rey. Y mientras tanto, el susto en el fútbol pues lo ha protagonizado un colegiado, Alberola Rojas. Ya conocen nuestros oyentes la historia. Él mismo desvelaba los problemas de salud graves que ha tenido en los últimos meses y pasaba por el partidazo.
Sí, bueno, fue en la zona de la subclavia, en la zona del hombro. Una vena se me paró, dejó de circular. Y entonces el brazo de esta manera se me congestionó, ¿no? Y no circulaba bien, con la suerte de que, bueno, siguió circulando hacia arriba y hacia la zona del corazón también siguió circulando. Esa es la suerte que tuve, de haber sido al revés, estaríamos en otro escenario totalmente diferente.
Susto de salud grande para Alberola Rojas. Nos alegramos de que esté ya recuperado y presto para volver a pitar en los campos. Y en la Unión Deportiva Ibiza, bajas importantes para el domingo, visitar al Albacete, además de Herrera por tarjetas. Podría ser baja por lesión Sergio Castel, delantero, que no hay manera de que tenga continuidad. Es un jugador muy importante para el equipo celeste, que viene de sumar 4 puntos en los últimos 2 partidos. Y bueno, vuelven a uno de los estadios en los que ha estado Lucas Alcaraz como técnico, el próximo domingo a las 2. Mientras los jugadores visitaban Nuestra Señora del Rosario y la Policlínica Nuestra Señora del Rosario para estar con los ingresados y sobre todo con los chavales para ese regalo navideño y esa visita para, bueno, pues eso, hacerles esa estancia un poquito más agradable. Y hoy se ha presentado Luis Ángel Trivis, la tercera Balear Air Europa.
Sí, en un acto que, como ya venimos contando, ha contado con representación de todos los equipos, presidentes, jugadores y demás, y allí también está Mario Hidalgo representando a Air Europa y hablaba sobre el ser pioneros en una iniciativa que espera que se unan más federaciones.
Somos pioneros en la tercera de llevar un nombre. Eso creo que abrirá muchas puertas para otras otras federaciones. Creo que es una envidia ahora otras federaciones que no han sido capaces de dar ese paso. Y aquí Pet con su grupo han tenido el valor de ir a la Federación Española para que les dé permiso y que podamos abrir una puerta de financiación más para el futuro. Los presidentes lo
pues
saben.
Ahí está esa iniciativa y esa colaboración Federación y Air Europa. En cuanto al Atlético Baleares, ninguna novedad en la plantilla de cara al domingo. No recupera ni a Jesús ni a David Navarro para recibir al Murcia. Un Murcia que es tercero, que está a 2 puntos de liderato. Viene fuerte el equipo pimentonero. Y en el banquillo balérico pues estará David Sierra. Y luego veremos cuál es el elegido para dirigir al equipo. Hablando de entrenadores, en la segunda ref, nuevo técnico para el Club Deportivo Ibiza. Después de la destitución del anterior técnico, de Raúl Garrido, llega Manu Calleja, y que es un entrenador que ha estado pues en diferentes ligas, la última en Panamá, pero también muy conocido en el fútbol español de segunda B, como Conquense, Ude Logroñés, Laredo, Castellón, etcétera. Seguimos desde el Hotel Valparaíso en COPE Más y en COPE.es. Aquí seguimos en buena onda y con nuestro invitado de hoy, que es el presidente de la Federación Balear de Fútbol, con el que enseguida continuamos charlando, Pep Sansó. Pero un par de apuntes más para completar el repaso. Tenemos nueva experiencia este domingo en Somos, baloncesto femenino, Liga Femenina 2, San Josep Azul Marino contra Viladecans. Habrá un gran ambiente, el club espera poder repetir también en otras citas. Y el presidente del IME, Francisco Ducros, lo decía en Deportes Cope, que están en ello, aunque hay que compaginarlo con el resto de clubes que emplean Somos. Hablando de la instalación del Palau, importante noticia la que nos daba ayer Ducros, con la potenciación en 2023 de la iluminación que falta hace, y la megafonía que hace años está pues anclado en el tiempo, y hace falta ahí una metida de mano importante para tener mejor iluminación, como toca ya en estos tiempos en el deporte, y mejor megafonía también, que es que a veces no se entiende ni a Matías ni a nadie cuando dan las alineaciones y, en fin, todo este tipo de cosas. Así que para mejorar la experiencia y también la iluminación de los campos municipales de Palma, porque ahora han cambiado la hierba a todos, y hay que dar la enhorabuena porque hacía muchísima falta. Lo más importante es el césped, pero también seguir mejorando la instalación. Dijo que en enero se seguirá trabajando en mejorar la iluminación de los campos. ¿Y en voleibol? ¿Qué pasa con el Voley Palma, Alejandro Clemente?
Bueno, juegan este domingo a las 11:30 frente al Barça, y el equipo viene de perder después de llevar una buena racha, y de eso ha hablado Abel Bernal, que preocupa esa vuelta atrás en el juego, y también ha hablado de cómo afrontan este partido.
Bueno, pues encajar una derrota nunca es fácil, ¿no? Y menos cuando rompemos una pequeña racha de, además de las victorias, del buen juego, ¿no? Y volvemos otra vez a caer en un juego que prácticamente no nos permite a nosotros hacer nada. Vemos que pasan dos sets prácticamente sin poder hacer nada, y bueno, es difícil de encajar, ¿no? Durante el partido ya fue difícil porque vas viendo otra vez problemas y errores que hemos tenido en anteriores partidos, y otra vez durante la semana pues
a ver si levanta el vuelo el Palma. Y tal, por cierto, en voleibol ha habido noticia importante también con el Abarca Menorca, que conseguía la victoria en su vuelta a Europa, en este caso en Israel. Conseguía ganar 2-3 el partido de ida de esta eliminatoria de 16avos de final. La vuelta será la próxima semana para el Abarca Menorca. 3:32 desde el Hotel Valparaíso con Pep Sansó. President, doncs, que hi ha moltes cridades, hi ha molt de missatges, li posen nota a l'entrevista o no?
No, tenim un problema, no?
Només un.
I és que tant Elena com jo crec que tenim dificultats per no estar connectats mirant, no? I constantment mirant què passa, què hi ha al món.
Sí,
està... Què passa en el mundo?
Sí, te veo, Elena, que estàs pendiente de tots els detalls. Li deia abans, president, que veiem molta activitat a la federació, ha potenciat els equips humans. Per exemple, en Jordi Orrach, quin és el seu paper o la importància?
Bueno, en Jordi és una persona que, a més de ser abogat, està actualment en Penyarrabal, un club important nostre, és a dir, amb un gran coneixement tant teòric com pràctic de lo que és el món del futbol, i vàrem creure que era imprescindible que aquesta figura passés a ser secretari general de la federació, no? És a dir, vàrem tenir la sort de que Manolo Bosch trobava que ja era el moment de fer altres coses dins el futbol. Manolo ve de l'àmbit de ser entrenador, de ser coordinador, i passa a partir de 10 de gener a ser director deportiu, no? De la federació, i en Jordi passarà a ser secretari general, que és un poc el que ha traduït a una empresa normal el director general o CEO d'una entitat, no? És a dir, és el secretari general d'una federació, és la persona més important, és la persona que a la fi està damunt dia a dia, no? I jo crec que serà una incorporació, sobretot de futur, molt important per futbol balear.
I el paper de Manolo Bosch a la direcció esportiva, quin serà? Quin
el, bueno, el director esportiu, nosaltres creiem que un poc en l'àmbit esportiu nostre les seleccions són el nostre cor, no? És a dir, és el que de veres mos junta en la competició, i nosaltres teníem un director esportiu, que en aquest cas era jo, que la realitat és que estava molt més dedicat a la formació, no? Aleshores creiem que hem de potenciar la figura del director deportiu. Manolo va tenir una dedicació exclusiva a aquest àmbit de l'organització de competició de seleccions i de tot l'àmbit de planificació, i jo crec que amb això farà molt bona feina i que també tindrem una millora important.
Quin serà el paper d'en Vicente Engonga? Que per cert, aquesta setmana hem parlat amb ell de l'experiència del Mundial, i bueno, evidentment està decebut per el que ha passat, però que està molt content de l'Espanyola també. En aquest cas, a la Balear, a la parcel·la esportiva, quin és el paper d'en Vicente?
En Vicente serà aquella persona que estirà en nosaltres un poc a nivell de representació, a nivell esportiu, però sobretot també han d'aprofitar la seva experiència. Vicente era una persona que jo he estat també ella del Mallorca, que a més viatjant amb el filial han tingut hores i hores de conversació, perquè mos encanta xerrar de futbol, i a vegades de futbol de fa temps, no? I jo crec que mos aportarà molt la seva visió de lo que és l'experiència de les nostres seleccions, les viurà en primera persona, estirarà entrenaments i sobretot mos ajudarà a que tot funcioni de forma més organitzada, però que sobretot molt millor ir al màxim l'aspecte deportiu.
Però, per exemple, en triar jugadors, en veure-los... O...
No, sobretot amb assessorament, no? Ah. És a dir, assessorament, és a part deportiva, els seleccionadors, perquè jo crec que han d'emplear la seva experiència i tinguem clar que no se pot dedicar amb exclusiva a altres perquè segueix en les seves funcions de l'espanyola, no?
I a part, si té una cosa amb Vicente és que parla clar. Vull dir, és esquerra o dreta, a dalt o baix, però t'ho deixa clar.
Però a més d'aquesta... Però jo té tres visions, en Gonga, no? Quatre, podríem dir. Una, que és una extraordinària persona. Dues, que veu el futbol molt bé. Tres, que com tu molt bé deies, xerra clar. Però sobretot que és molt discret. És a dir, no és una persona que entrar a un puesto és un problema. És a dir, ell sempre ajuda, acompanya, i serà un poc, podríem dir, el mentor de tots els nostres seleccionadors.
I en José Tirado, quin és el seu paper? Perquè José Tirado, jo no sé què més ha de fer, perquè jo, aquest home, jo no sé que, o sigui, d'on treu el temps.
Jo crec que els homes extraordinaris dormen 4 hores, no? És un tema que mai he xalat amb en José, però José Tirado, l'única explicació és que doni molt poc.
Vostè que el coneix, que és hiperactiu aquest home, o què té?
José és un... És una persona que viu per... És un dinamitzador, podríem dir, no? I jo crec que ell, a part d'un gran amic personal, que això no té res a veure, però sempre ajuda, és que ell sempre m'ha anat explicant tot el que passaria, què crearia el futbol sala amb anys d'antelació, i la veritat és que l'ha fet tot. Aleshores, jo crec que és una persona que no ho poden resumir com a Federació Balear de Futbol Sala. Jo crec que és una persona d'un àmbit molt més institucional, mos aporta molt, mos genera molt, i sobretot aquesta arribar i donar-nos accions, idees, amb això és algo únic.
Què sap de la final a 4 de la Champions, de la Lliga de Campions? Pot ser aquí, serà a Polònia, li ha arribat qualque informació?
No? Bueno, jo crec que no és senzill, entre altres coses, poder jugar aquí, perquè ni tant siquiera complim el requisit de capacitat, no? I això fa que si gent ho compleix, sempre... Però jo també, amb les ganes que tenc que se faci aquí, Crec que deportivament has fet fora, t'ajunta més, perquè aquí vulguis o no hi ha moltes distraccions, no? És a dir, l'altre dia vàrem estar a la final, sí, i a la fi han d'estar per tots nosaltres, no? És a dir, a vegades jo crec que el Palma un pic ha eliminat el Barcelona, crec que, perquè a més el Barcelona hem de recordar que l'elimina l'Anderlecht, que és qui elimina el Palma com a primer de grup a la primera fase, sí, no? Per tant, jo crec que el Palma lo millor està enxerrant d'un moment històric, no? Ja l'han dit molt de pits, és a dir, la seva trajectòria i les avala.
Ja està ficat allà, és històric, però és que la pot armar. Vull
però dir. És que a lo millor el primer títol no és un títol espanyol nacional, normal, sinó un gran títol.
Ojalá que sí, en tot cas. I també una queixa que hi ha recurrent per part del món del futbol sala, que potser li agafa una mica en fora això, no? Però és que la Federació Espanyola té aquestes competències, però no acaba d'haver una bona relació amb la Lliga Nacional de Futbol Sala. Com està aquest tema? Se pot millorar?
Jo crec que això se millorarà molt ara, quan... És a dir, aquí hi havia la Lliga Nacional de Futbol Sala, que exercia un poc igual que la Lliga Nacional de Lliga Professional de Futbol Sala, de futbol, no? És a dir, Javier Lozano feia un poc el mateix que en Tebas, no? Clar, què passava? Que a Espanya només hi ha dues lligues professionals, que és la de futbol, primera i segona divisió, i l'ACB, no? Aleshores, la de futbol sala no era una lliga professional, per tant, les competències eren de la federació, quan ja va arribar un moment que la federació espanyola no en tenia cap, podria ser, perquè externament se decidia tot. Uh-huh. Aleshores, jo crec que en aquest moment hi haurà un canvi i un vot de qualitat en el moment que els acords firmats en la Lliga Nacional de Futbol Sala acabin, que jo crec que és l'any que ve, això, no? En aquest moment l'Espanyol ja podrà arribar als seus propis acords i jo crec que tot serà més fàcil i que el futbol sala...
Però desapareix la Lliga Nacional de Futbol Sala, no?
No, seguirà com les altres associacions, no? Però no com a direcció única del futbol sala, com era, podríem dir, fa dos anys.
Pep, jo quería preguntarte, bueno, son tres preguntas
en una.
Un poquito, ¿cómo está la situación del fútbol femenino? ¿Qué importancia ha tenido que el Atlético Baleares creara un club, una sección femenina que ahora mismo pues es dentro de las islas el equipo que tiene un equipo femenino en una categoría más alta? ¿Y qué posibilidades cree que existen de que el Mallorca apueste firmemente por un equipo femenino?
Y mañana presentáis una liga que ahora te preguntaré, de femenina, sí.
Va, pero me tendrás que permitir que esto te lo conteste mañana, ¿no?
No, ahora. No, conteste a Elena, por favor.
Por partes. Sin ninguna duda, Baleares es una productora de grandes jugadoras muy por encima del número de licencias que tenemos. Es decir, sin ninguna duda, el fútbol femenino balear ha evolucionado mucho, ha crecido mucho. Hemos tenido grandes pioneros, como en su momento fue el Player de Calviá y ya más recientemente el Collerense, ¿no? Pero ahora equipos como el Son Sardina o el Baleares están en un momento también de plenitud. En este momento, el equipo que está en mayor categoría es el Baleares, y sin ninguna duda nos gustaría que uno de ellos, ¿no?, llegara otra vez a la máxima categoría, como ya hemos ostentado con anterioridad con otros equipos, ¿no? Después nosotros tenemos un objetivo, y el objetivo tiene que ser el crecimiento. Es decir, el crecimiento de número de licencias. A día de hoy, en Baleares, las niñas juegan con niños, ¿no? Esto genera un sistema de competición donde la verdad es que, igual es el motivo de que produzcamos tantas grandes jugadoras, no es normal que una comunidad como nosotros, con 30.000 licencias, tengamos tantas jugadoras en la selección absoluta.
Bueno. En absoluta ahora tenemos una solo.
Bueno,
ahora hay menos, pero por el pollo que hay montado.
No, bueno, yo creo que en esto hay que tener claro una cosa, que una selección no hay jugadores con licencia, son el millón. Entonces depende de cuando a ti te convocan. Uh-huh. Entonces si cogemos los últimos 10, 12 partidos, sin ninguna duda las jugadoras de Baleares están ahí, ¿no? Además, estoy convencido que esto, antes o después, se llegará a un entente cordial, que es lo con diálogo todo se puede solucionar, ¿no? Y después, en referencia a si el Mallorca podrá generar un equipo, esto está dentro de las competencias de una sociedad anónima deportiva con unos propietarios, ¿no? Que yo creo que cuando muchos de los que estamos aquí empezamos en el mundo de la comunicación, no nos hubiéramos creído que llegáramos a un punto que las sociedades anónimas deportivas tuvieran propietarios y propietarios de otras naciones, ¿no? Con otras costumbres, otras formas de verlo, pero sin ninguna duda yo creo que esta propiedad, igual es verdad que hasta ahora no han encontrado adecuado generar un equipo femenino que está muy de moda en España, y que ellos en equipos de América sí tienen equipos femeninos, ¿no? Por lo tanto, no tendría que...
De hecho, tienen un equipo en la NBA.
Efectivamente, ¿no? Y yo creo que pues cuando encuentren que sea el momento adecuado, seguro que lo harán, pero lo que no hay duda es que esta propiedad para el Mallorca nos ha generado momentos importantes de la historia, de inversión económica y sobre todo de poderlo regresar a Primera División, que para todos los que somos de esta comunidad y además nos gusta el fútbol, es un placer.
Y mañana presentan una liga, mañana darán los detalles, pero sí, el concepto, ¿cuál es? De crear más posibilidades para que las niñas practiquen fútbol. Básicamente es eso.
Al final lo que estamos hablando, ¿no?, es de un acuerdo entre dos grandes entidades, como es el Consell de Mallorca y la Federación Balear de Fútbol, para ver si somos capaces de alguna forma que una niña pueda elegir si quiere jugar con niños o quiere jugar con niñas. Entonces ya veréis cómo mañana, al anunciar todo esto, seremos capaces de...
A una edad muy temprana, Pep, ahora te lo pregunto como hombre de fútbol y hombre de como entrenador que ha sido toda la vida, ¿a una edad muy temprana no es mejor que estén juntos? Hablamos de niños de 10, 11 años.
Sí, yo creo que sin ninguna duda, porque estamos hablando de niños y niñas que van al colegio con total normalidad. Entonces, tu respuesta no tiene, está claro, un sí rotundo. Pero después, y aquí podemos hablar a lo mejor más con Elena, de decir, ¿pero en algún momento una niña podría sentirse más cómoda solamente jugando con niñas? Uh-huh. Si la respuesta hubiera la opción de ser que sí, nos tenemos que plantear... Es decir, al final, nosotros una de las cosas que... Otro de los grandes proyectos que tenemos en la cabeza es hacer una gran comisión de competiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las federaciones estamos donde estamos porque hay clubs, ¿no? Es decir, nosotros somos una federación grande porque el año pasado organizamos 27.300 partidos, porque tenemos X competiciones y X clubs. Entonces, ¿qué tipo de competición tenemos que crear? Pues la que creamos que es mejor, pero que mejor se adapte a las necesidades de los clubs. Es decir, nosotros tenemos que oír la voz de los clubs, y si los clubs en ese ámbito generan la necesidad de un equipo donde una niña pueda jugar con una niña, lo tenemos que intentar dar pasos en este sentido.
Claro, quieres decir que a lo mejor incluso de que se puedan animar más niñas pequeñitas, estamos hablando de edad muy temprana, a jugar si es entre ellas.
A lo mejor esa es el objetivo que tenemos que tener, que al final todos tengamos la posibilidad. Mira, por ejemplo, un estudio que estamos haciendo es ver dónde perdemos licencias. Es decir, nosotros hay gente que en un momento dado, por su situación familiar, de vida, edad, estudios, trabajo, en un momento dado dejamos de jugar a fútbol en un equipo de competición, ¿no? Para irte a trabajar o a estudiar, y a lo mejor una vez a la semana, como vosotros habéis hecho muchas épocas los periodistas, de veros un día a la semana y hacer un partido, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros tenemos que ser capaces de generar con un buen estudio esas competiciones, ¿no? Porque todo el mundo al final prefiere el ámbito de la seguridad federativa, ¿no? Y tenemos que ir a ese ámbito. Entonces, para eso al final necesitamos estudio, dato y
Es un tema interesante escuchar diferentes opiniones al respecto en cuanto a esta iniciación
sin ninguna duda,
de niñas y niños. Y la verdad es que es muy interesante. Bueno, son las 3:47 minutos. Seguimos charlando con Pep Sansó.
Deportes.
COPE Baleares.
estar informado.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti hasta el 19 de diciembre en Carrefour y Carrefour.es. 15% en todos los jamones y paletas por pieza, acumulable en tu cheque ahorro. 3x2 en todos los quesos minis, Flor de Esgueva, Gran Capitán y El Ventero. Carrefour te informa que el domingo 18 de diciembre permaneceremos abiertos. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Hasta final de mes, Autodesguace Pérez le pagará 180 euros por su coche para desguace. Si nos lo trae a nuestras instalaciones, 971-431-078, calle Gremio Zapatero 60, Polígono Son Castelló. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Las 3 y 48 minutos, hablar de fútbol da para... Tenemos el tiempo que tenemos, pero... Con gente de fútbol de toda la vida da para estar toda la tarde, evidentemente, y se nos hace muy ameno. Presidente, comités de entrenadores y de árbitras, ¿cómo queda eso? Sobre todo el tema de árbitras, porque tengo entendido que el presidente Riera Morro te pensó acabar la legislatura y después, fins aquí hem arribat.
Sí, sense dubte, en Tomeu, tot d'una ja me va manifestar que si ell li faria ganes, com és natural, que va aquest mandat, però que després havia pensat ja no seguir. Aleshores, nosaltres tenim temps, tenim un any i pico per veure, en cas de que guanyen les eleccions, qui seria aquella persona adequada. Però jo ara tornaria a lo que antes xerràvem. Lo de menys és triar una persona. Lo més important és triar un grup de feina, generar un projecte, tenir il·lusió per dur-lo a terme i després veurem qui l'ha de dirigir. Però ara, lo important, una idea i un grup de feina.
En cap moment en Tomeu ha dit, jo me'n vaig ja, perquè
no
va aclarir a mi, perquè va haver qualque confusió, però m'ha dit, no, jo de
per moment... Per res, i a més, molt li agrada i molta il·lusió.
I en quant a entrenadors...
No, lo mateix, però escut, no? El dia a la fi estem xavant de col·lectius que han de lograr... arribar més als nostres associats, no? I a poc segur que hi farem feina en tots aquests àmbits.
Aquí estamos en un ámbito amplio como es este Hotel Valparaíso, que tiene una capacidad bestial, además de ser un lugar maravilloso en el que uno puede hacer deporte, venir al spa a relajarse, venir a comer, por supuesto hospedarse, pero es que además hay una serie de eventos tremendos. Hace media hora que pasa gente, veo pasar gente, cuánta gente cabe, es tremendo. Bueno, y parlant dels àrbitres, la temporada pasada va haver la lògica preocupació, l'aturada, la vaga que va venir fins i tot el president del Comitè Nacional, en Medina Cantalejo, perquè hi ha un tema que sempre l'hem de tractar, que és el de la violència en el món de l'esport. Li preocupa, evidentment, com estem en aquest punt. De moment la temporada, que sapiguem, marxa bé, no ha hagut i tocant fusta. Què s'està fent i què se vol fer per millorar aquest tema?
Bueno, jo crec que aquí hi ha molt d'àmbit diferents, no? Primer, si ens remuntam un poc a no només aquest tema, bé, nosaltres som un esport de competició. És a dir, està clar que nosaltres som dos equips que jugam, un per fer gols i un perquè no te'n facin. A partir d'aquí, el gen de competició està dins nosaltres, a dins el nostre lloc. Però això no lleva que només ha de ser un joc, no ha de ser res més, i que, sense gran dubte de més, el nostre valor per jo no és el competitiu, és el social. La sociabilització que genera el futbol, l'unió que genera el futbol i, sobretot, que les nostres llicències, el 65%, estan xerrant d'edats amb edat, d'infantesa i adolescència. Uh-huh. El que vol dir que la majoria de famílies posen en mans dels nostres clubs l'educació dels seus fills. Per tant, a dins d'aquesta educació mai hi pot haver violència. La violència física jo crec que pràcticament ha desaparegut. Pot quedar a l'esport, no només al futbol, la pròpia que hi ha dins la societat, no? És a dir, que aquesta no l'evitarem mai.
Però hem de continuar millorant l'educació en el futbol.
Per exemple,
no?
l'any passat varen tenir 23.700 partits i un 0,05 hi va haver una incidència greu o molt greu. Lo que vol dir que a qualsevol estudi dirien que és insignificant. Però nosaltres aquí l'hem de prendre en consideració. Perquè nosaltres el que sí tenim interioritzat i a lo millor normalitzat és l'insult, és la violència verbal. És a dir, tu vas a un camp de futbol i a vegades veus aquestes expressions que igual dins el nostre àmbit està un poc reconegut i emmès, però que de fora no està. I la societat, en el seu moment, quan ens varen dir que deixarien de fumar a un bar, varen considerar que era impossible, però ha vengut. Aleshores hem de fer, hem de ser capaços d'assumir que aquesta violència verbal ha de desaparèixer, que és vera que sempre hi haurà aquesta expectació de aixecar la veu, de cridar que això és el sai, d'aplaudir un gol,
sí,
o, de futbol, o de recriminar
això
una
futbol,
jugada. Això
però, no normalitzar l'insult.
Però no, sí. No que darrere aquesta, hi hagi una expressió fora de to o desagradable. I haurem de fer passes, i haurem de fer feina, i haurem de fer una campanya, i esperam que tant els mitjans com els polítics ens ajudeu, perquè sobretot de veres, és el que te deia antes, el nostre àmbit no l'hem de reduir a guanyar o perdre partits. De veres, la nostra gran feina és social.
I, per exemple, en aquest mateix tema, en el futbol formatiu estan fomentant la targeta blanca, no? Vull dir que és una cosa que ja existeix i que és la targeta de l'esportivitat, no?
Mira, això és un tema de relat, no? És a dir, si ara qualsevol de vosaltres que tingui un fill li deman que paga d'anar a guitarra, no? Me contestarà 150 euros. I m'està, o 100 euros, o 90 euros. M'estirà dient una quantitat d'un mes. En canvi, si deien el que val jugar a futbol, me contestareu una quantitat, no? D'un any, 550 euros. Ah, però és que això és un any. Si ho dividim per 10-12 mesos, les quantitats de jugar a futbol són molt més barates, no? Aleshores, tot això hem de ser capaços d'entendre, no?, que el futbol és molt gran i hem de tenir un relat correcte. I nosaltres sempre venem lo negatiu. Ha passat això, bo, però no venem lo positiu. L'altre dia una targeta blanca era perquè un gran partit de gran rivalitat a Menorca, un jugador hi ha un gol, l'àrbit dona gol, i el jugador a la 20. Diu, no, no, perdona, l'he fet en sa mà.
Ah, que bo.
Això l'hem de destacar. I aquesta targeta blanca...
I se premia amb aquesta targeta blanca.
Mot serveix per això.
Sí.
I hem de ser capaços d'encara millorar-la. I a lo millor els dos equips han de poder arribar a un acord i donar una targeta blanca a l'àrbit, no? Perquè a lo millor, l'altre dia, Juan Malvial va sortir aplaudit d'un camp de futbol.
Sí, ho he vist, ho he vist.
A dir, a la fi... Han de ser capaços de donar reconeixement a les grans accions esportives. És a dir, constantment tenim targetes blanques per equips que se deixen fer un gol, per equips que diuen que un gol no ha estat perquè l'han fet de forma irregular, no? I això, anem a ser reals, fa 20 anys és impossible, fa 30 anys, quan jo entrenava, seria impossible que féssim això. Aleshores, la societat ha canviat molt, però a vegades no són capaços de donar al món el relat adequat.
Darrerament veig que alguns refinen bastant el tema de l'insult a un estadi i l'altre dia a l'estadi Balear un li deia sàrbit, li deia mallorquinista i a Somos qualcú diu ballarico, el rival o l'àrbitre, no sé en quin sentit, però bueno, és una broma. Anem a acabar...
Jordi, fa molt d'anys a Mallorca que hi ha una expressió que és bubota, no?
Sí.
Ahir va haver el comitè balear una vermella perquè un jugador li va dir bubota a l'àrbit, no? Aleshores el comitè va dictaminar que no podia demostrar que allò fos un insult, no? Clar, aquestes coses no són reals. A lo millor molt mal de dictaminar que això és un insult, eh?
Sí, sí, al final la imaginació de vegades agafa...
Igual hem d'anar això, s'insult positiu, no?
Bueno, anem a acabar amb un test, un petit test amb el president de la Federació Balear de Futbol, molt ràpid, perquè ens queden 3 minutets. Quantes vegades ha parlat amb en Rubiales des d'aquest president?
Moltes.
Rubiales és un president incomprès per la resta del futbol?
L'entenen millor el futbol no professional que el futbol professional.
El problema de la Federació Espanyola de Futbol se diu Tebas?
Són interessos totalment enfrontats.
Quin és el principal problema que té el futbol balear? Així, el primer, si és que n'hi ha un.
Han de llevar, com dèiem fa un minut, la violència verbal dels nostres camps.
Què és el primer que fa quan arriba a la Federació?
Prendo un café.
Importante.
Leyendo el diario de Mallorca.
También.
Ha dicho también, o sea que lee otras cosas.
Todo, todo.
¿Quina ha estat la seva major alegria en el món del futbol? A la seva vida?
Va, moltes, moltes. Però si em ve de dir una, diria un homenatge que varen fer a la Federació Espanyola de Futbol a un curs de porters a Antoni Pascual de Manacor. És a dir, és una persona que té una trajectòria increïble, que per nosaltres ha estat un mestre per tots, i li varen fer un homenatge i la veritat és que va sortir bé no lo siguiente.
I la darrera, quin és el seu gran objectiu per 2023, al capdavant de la federació?
Bueno, seguir fent feina el dia a dia i sobretot que els clubs estiguin contents amb nosaltres, que siguem capaços d'arribar a ells, d'escoltar-los i de fer un futbol el més adaptat a tot el que són les nostres entitats.
El Mallorca salvarà la categoria?
Sense cap dubte.
El Baleares farà play-off?
Haurà de millorar, però ens agradaria molt tots perquè sobretot ha estat molt d'anys a un partit de 700 i la veritat és que s'ho mereix.
La Unió Deportiva Eivissa aconseguirà la permanència?
Sí.
I ja està, fins aquí. Podríem seguir amb els de la segona ref i tal, però ja se mos acaba el temps. President Pep, que moltes gràcies i molta sort.
Un plaer haver tornat a estar en micròfonos de Cope i qualsevol cosa que vulgueu a la vostra disposició.
I molt d'anys, bon Nadal.
Igualment.
Molt bé, Elena, pues nada, vámonos con la música a otra parte.
Ah, para allá vamos.
Con el fútbol en este caso. Y no hemos hablado de Bilda en el programa.
Y ahí para hablar, ¿eh?
Pero en la previa sí, ¿eh?
En la previa sí, hemos hablado de fútbol femenino y que siempre es importante. Gracias, Elena.
Muchas gracias.
Con Alejandro Clemente, Luis Ángel Trives, nuestros ingenieros, José Ponce, para allá va el postre. José, ya está el amigo mensajero con el postre llevándotelo hasta Jaume III y Peyu Bausá a los mandos desde el Hotel Valparaíso. Gracias y hasta mañana. Sí.